entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Joana Maroto.
I 5 minuts, això és el dia. Seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Començam la darrera hora de programa, que ja sabeu que la dedicam una mica més a la part més de magazín, a continguts més de magazín, més fresquets, més d'anar per casa, per dir-ho d'alguna manera. I ja sabeu també que en aquesta hora acostumam a recuperar aquella notícia curiosa, aquell de que parla tothom, que d'alguna manera ja mos posa les piles de bon dematí, xisco Nadal, no?
I avui tothom parla de Rosalia, perquè ha estat un dels temes de selectivitat d'enguany a Galícia.
Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma.
Les proves d'accés de la universitat solen deixar cada any alguna pregunta que acaba generant comentaris i titulars. I la d'enguany ha estat Rosalia, i aquest 2026 una de les protagonistes ha estat la cantant catalana. Segons va informar l'agència EFE, el seu darrer disc, Lux, s'ha colat en el primer examen de l'ESPAU a Galícia. Ho ha fet a través de la prova de llengua castellana i literatura, on els estudiants havien de fer un comentari de text a partir d'un article publicat a La Vanguardia per l'escriptora mallorquina Maria de la Pau Gené.
El test.
Vos esperàveu aquesta connexió Rosalia-Maria de la Pau Gené, Pau a Galícia? Idò, ja ho teniu.
Aquest test des que parla en Xisco reflexionava sobre la sensació d'avui de la societat actual i la recerca d'espiritualitat vinculats a aquests concepts amb l'univers creatiu de Lux, l'últim treball de la cantautora Rosalia. La proposta no ha deixat indiferents els alumnes. Una de les primeres estudiants a sortir de l'examen, Maria Domínguez, de l'Institut de Pobrado Caramiñal, explica que el tema li havia semblat interessant, però també una mica complicat.
Així que Rosalia ha tornat a la notícia, aquesta vegada no per als escenaris, sinó per haver arribat fins a les aules i als exàmens de selectivitat. I vos volia demanar a vosaltres què vos sembla, vos hagués agradat que en la vostra prova de selectivitat vos hagués tocat comentar, jo que sé, bizcochito. I fer comentari de text d'una cançó de Rosalia.
I tu que tens aquesta memòria, mos ajudaràs a Ana Maria Antònia? No, Ana Maria Antònia no, perquè crec que no havia ni nascut quan altra vegada em fes la selectivitat.
Ana Maria Antònia, quan jo vaig fer la selectivitat, no era ni una idea.
No, però clar, que haguéssim pogut posar a la nostra selectivitat, que estava de moda? Anava a dir Spice Girls, però ja són una mica més... són d'abans, no?
No s'estilava tant a la nostra època posar...
ja ho sé, però...
Dic que ara sí que s'adapta més a una cosa com a més contemporània, però que a la nostra època, jo me'n record que com que feien les proves de literatura, les proves de llengua i de literatura anaven per separat, normalment els textos que comentaven solien ser de sociolingüística. Uh-huh. No mos posaven ni Rosalia, ni Brad Pitt, ni Spice Girls. No mos posaven
res de
res.
Però com us encantat?
Havien de tocar una notícia d'un diari. I havien de posar, me'n record, quin eren les 6 dobles Bs. Allò de why, where, who, uh-huh, etc. I això va ser la meva prova. Però va ser una notícia de diari, que no me'n record què era, però no tenia res a veure en cosa mangívola, com havia sigut la Rosalia.
Se'n recorda de tot?
De tot.
És que té una...
Jo només me'n puc recordar de la frase d'anglès que ens va fer analitzar l'examen d'anglès, que xerrava d'en Rafa Nadal i ja m'haig emocionat. Per tant, imagineu-vos si me fan fer un comentari de sobre la Rosalia.
Mira, en Xisco té una ment privilegiada per moltes coses. Jo la tenc per una qüestió que no sé si serveix de molt. Avui, en Rafa Nadal, fa anys.
40.
No, 40 no. Com fa 40 anys?
Sí, no vaig errat, sí. És que ara justament m'ha sortit la notícia, clar.
I de com el nostre director, que ahir també va fer 40, el director d'aquesta casa, d'aquesta ràdio, en Dani Barjacova, que va fer 40 anys.
Sí, va fer el Nadal.
Enviam-me
fa 40 anys, estrena documental i està implicadíssim en la seva família. I 40 anys era el nostre director. Bé,
molt d'any, molt d'any.
Una abraçada que jo ara m'ha deixat estorat que diguis que el nostre director fa 40 anys, perquè jo hagués dit... Que com a molt en feia 30.
Exacte, els 40 són els nous 30.
Ja està, ho dic per si hem de renovar qualque contracte. Jo el feia de 30, en Amaroto
que no,
el
que no
feia
falti
de 40.
Un moment per...
Per si de cas. Però bé, tornant a la Rosalia, que a vos sembla que hagi sortit un article de Maria de la Pau Gené, per tant, una connexió illenca, i llavors també parlant d'aquest looks que ha estat un dels temes d'enguany.
Ens hem de modernitzar, Xisco. Pensa que és un moment de molta tensió per a aquests alumnes i si en qualque moment surt un nom conegut, fins i tot hi ha gent que és fanàtica d'aquesta cantant, és que ja tens més tranquil·litat i dius, ho faig amb més ganes.
L'alumna aquesta, na Maria Domínguez, ha dit que li havia semblat interessant la proposta, però complicada, perquè no és el mateix dir perquè
sí, no perquè
t'agraden les cançons de Rosalía que es transfons religiós o filosòfic que pot tenir una cantant allà darrere. Jo no sé si ho hagués sabut comentar. Ara, m'hagués encantat que me toqués comparar Relíquia de Joan Alcover i Relíquia de Rosalía. Confrontar-los, tu t'imagines, ara que són els més competencials que a Sespau de Balears posen a comparar aquestes dues obres.
Sigui com sigui, avui, segon dia de proves de la selectivitat, dèiem abans de Maria Antònia, recorda-m'ho, quins són els exàmens que tenien previstos o preparats per avui?
Geografia, disseny gràfic i algunes altres de modalitat. Crec que avui toquen bastant adoptatives per tema de convalidacions i punts per accedir a sa carrera. Ses troncals les varen fer ahir i crec que en varen en sortir en cap tipus de sorpresa.
I doncs esperen que tots els que avui fan aquest segon dia de proves d'accés a la universitat ho duguin bé, que vagi molt bé aquest segon dia, aquesta segona jornada, que tinguin que els surtin bons exàmens i sobretot que deixin els nervis de banda perquè no ajuden i només queda un dia i ja són tres dies i ja està fet. No?
I demà ja és típic sopar que fas quan acabes l'activitat.
I festa.
Bé,
sopar, no res.
Jo som més de sopar. Ell, com se nota? Perquè avui ja fa dos pits que me diu gran na Corner. Ja fa dues vegades que ho insinua. Però pensa que jo no veniria a sopar, jo de festa entre setmana.
Al final, na Corners mos diu allò que és la realitat,
sí,
com ho fem grans i que...
Amem, tu i jo sortim de festa entre setmana i demà ha de venir Emalla amb un camió per dur-nos fins a feina. Les coses com són.
Però aquesta gent no fa feina l'endemà.
Ja,
exacte,
tenen lliure.
I tenen aquest avantatge. Però bé, sigui com sigui, la selectivitat està en marxa. Desitjam a tothom que vagi molt bé, que sigui res, una estoneta curta i que vagi molt bé els exàmens. Però hem de parlar de més qüestions, no? Perquè arriben les altes temperatures. De fet, arriben, no, ja són aquí de fa dies. I amb elles també una pregunta que genera bastant de debat i és si la calor mos afecta només físicament, allò que mos deixa una mica baldats, o també pot alterar el nostre comportament.
I de Joana, te diré que hi ha estudis que relacionen els episodis de calor extrema amb un augment de la irritabilitat, l'estrès i fins i tot els conflictes i les conductes agressives. Però fins a quin punt tot això és real? I d'avui ho esquetirem i ho analitzarem amb dos especialistes, com són el metge forense Borja Moreno. Borja, molt bon dia, com estàs?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues aquí un poco
con estos pelos, ¿no?
No, estàs perfecte. És a dir, si qualcú ha de sortir amb aquest cabell a una tele, ets tu, estimat. I de l'altra banda tenim un altre pinzell, com és el psiquiatre José Carbonell, que el tenim avui aquí a estudi. José, com estàs?
Què tal, com estàs? Bon dia.
Començaré per tu. Hi ha evidències científiques que relacionin la calor amb l'augment de la agressivitat, en posar-nos com a més nitos, tenir els nervis com a més a flor de pell?
Sense cap dubte. Mira, fixa't. L'increment de calor que el que mos fa estar més irritable, més nerviosos, però el més important de tot és que, si te fixes, és que des del moment que no poden dormir perquè la calor mos dona insomni, que és una de les causes més freqüents de la calor, ja automàticament l'endemà ja mos trobem malament. I a partir d'aquí no només s'incrementa la irritabilitat, la inestabilitat emocional d'aquestes persones, sinó que també s'incrementen totes les malalties mentals, se poden potenciar, ja sigui ansietat, depressió, trastorns adaptatius, inclús... malalts que tenen trastorns bipolars se poden descompensar. Entonces, per nosaltres, aquesta és una època de molta feina.
Borja, des del punt de vista forense i psiquiàtric, més enllà de la resposta que mos dona el doctor, diries que durant les onades de calor augmenten determinades situacions, conflictes, incidents, no sé, se percep més que la calor mos du o mos condueix a tot això?
Y sobre todo aquí en la isla, el aumento de criminalidad, aunque sean delitos leves, ¿no? Aumentan en verano, está claro. Aumenta la población, pero también, como decía el colega psiquiatra, disminuye el sueño, el tiempo de sueño que dormimos, con lo cual la irritabilidad aumenta. Y también está, pasamos más, cuanto mejor tiempo hace, más tiempo pasamos fuera, con lo cual más probabilidad de que el encuentro entre dos personas sea problemático. Y luego el consumo de sustancias, todo eso es una coctelera. Y sí, yo puedo deciros que bueno, no puedo decirlo científicamente porque no he hecho un estudio, pero lo vemos en el juzgado de guardia.
Per tant, sa calor fa que matem més, a mi, com a titular, no sé si m'agrades.
És impactant, eh?
El fet de que sa calor fa que estiguin com a més irritats i que també que sa calor extrema, no sé si altera, José, el funcionament del cervell o sa manera de congestionar les emocions.
Mira, fixa't, ell ho ha dit molt bé. Quan nosaltres estem deshidratats i el que fem moltes vegades... Si el que fem és beure bebides alcohòliques, que fem aquesta cervecita fresca o fem una miqueta més, el que fem és un desencadenant per lo que és, si ja de per si tenim aquesta irritabilitat, tenim una deshidratació. Si ja de per si estem en un estat d'alteració, si vam amb alcohol o prenim substàncies, entonces l'agressivitat és bàsic i passant més temps de fora, com ell ha dit. Inclús, moltes vegades, recorrim a consum excessiu de cafè perquè ens trobem més cansats, tenim aquesta hipotensió, i el que fem és complicar una miqueta tota la situació. És una tormenta perfecta que ens du moltes vegades a situacions molt complicades.
I, Borja, ara parlaves d'aquesta coctelera, no?, que a vegades se mesclen molt de factors, moltes coses diferents, no només la calor, també parlaves de substàncies, d'alcohol, però amb episodis de calor cada vegada més freqüents i també més intensos, perquè cada vegada tenim més calor, i cada vegada mos dona la sensació de que en més ocasions tenim onades de calor, no? Hem de començar a parlar també d'un impacte en la salut mental i en la convivència i... D'altra banda, també te vull demanar si penses que pot ser un atenuant, no sé, a l'hora d'un judici, per exemple, no? Que hagi hagut un episodi i que la calor ho pugui utilitzar un advocat, per exemple, per ser un atenuant en favor del seu client.
Bueno, lo de los atenuantes y los eximentes tienen que estar basados en un trastorno mental. Derivado del calor es muy difícil porque el Código Penal habla de arrebato, obcecación o estado pasional. Y eso derivado del calor lo veo muy, muy complicado que se llegue al acuerdo o que se lleve a hacer un estudio de causalidad que se dice. Lo que es importante, si quiero recalcar, es que las olas de calor, precisamente de más de 38 y 40 grados, hacen un efecto techo porque la gente está tan aletargada por ese calor que se queda en casa con el aire acondicionado. Entonces no verás delitos las 3 de la tarde un día de ola de calor. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Con el calor aumenta la capacidad de delinquir del ser humano, pero llega un momento que la temperatura lo estabiliza porque directamente es que estás tan cansado o tienes tanto calor que no cometes un delito.
Clar, per tant, la calor extremíssima també seria una manera de regular el món del delicte, com a mínim con horta, perquè si la calor mos excita o mos esperona per cometre segons quin tipus de conductes, que 38-40 graus, que recordem, no hi són tan lluny, perquè hi ha hagut estius que hem arribat, doncs això fa aquest efecte sostre. Doctor, sentint de vegades, la gent està més nerviosa en l'estiu. És només una percepció social... O realment hi ha part científica, més enllà de la calor, per dir que l'estiu sí que mos fa, no sé si perquè sortim més, perquè socialitzem més, dormim manco, i clar, tot això ho fiquem dins una coctelera i provoca que potser l'estiu mos tingui més alterats.
Què és el que mos passa aquí? Què és el que mos passa a les illes? El que mos passa a les illes és que nosaltres passam de passar fred a tenir un calor immens i no estar preparats a sortir i anar a la platja el primer dia... Després d'haver passat fred fa dos dies, o sigui, feia una setmana encara feia fred. Aquest canvi tan brutal ja mos predisposa a no estar bé. Si a més mos posam en el sol, mos cremam, mos deshidratam, tenim una alteració a nivell global de com mos trobam, i a més ficam una miqueta de lo que fem cada dia, que és beure una cerveseta, beure una miqueta d'alcohol o beure una miqueta de cafè, és el que deia abans. Aquesta és una situació que és un factor precipitant de que qualsevol persona que ja de por si té una caràcter més irritable, un caràcter més nerviós, o que està patint intensitat, o que té l'estrès de la feina, o l'estrès a casa del dia a dia, o que a lo millor està vivint una situació puntual per un partit de futbol o una mala notícia, aquesta persona no ho gestionarà de la mateixa manera. I pot haver més violència, pot haver violència verbal, pot haver una actitud més distant, tot se complica. Entonces, tot el que són processos de transició aquí a Mallorca han d'anar amb molta precaució, perquè nosaltres no és com altres puestos que estan acostumats, jo que sé, Dubai, que sempre tenen 38, 40, 50 graus de temperatura i ja ho gestionen. El problema moltes vegades són els canvis bruscs de temperatura que nosaltres tenim aquí, que passam de passar moltíssima calor a i posar d'anar tots a la platja i cremar-nos tots i després, a lo millor, això sí que a tothom li genera, ja de per si, el canvi de temperatura genera un estat d'ansietat i, a més, un excés de calor ja genera la irritabilitat. Entonces, és un somatori. És un somatori que ens du moltes vegades a que la convivència a casa pugui ser molt, molt complicada. La meva recomanació, molta hidratació, evitar les oles de la temperatura, l'exposició solar, evitar begudes excitants i evitar l'alcohol i, sobretot, tenir present que quan hi ha canvis, la gent està més nerviosa i més irritable.
I, Borja, com a forense, hi ha perfils o col·lectius especialment vulnerables en els efectes psicològics de la calor?
Evidentemente, la gente que vaya a interactuar más con otras personas, la gente que está institucionalizada en algún centro donde la temperatura esté regulada, su comportamiento se va a mantener. En cambio, todos aquellos que puedan salir, divagar, dormir menos, estamos hablando de la gente joven, sobre todo aquí el factor turismo es importante. Pensar que aquí, no te diría uno de cada cuatro, dos de cada cuatro personas del juzgado de guardia que se pueden ver, pueden llegar a ser turistas. Y os quería plantear la duda con lo inverso. ¿Qué ocurre en los sitios donde las temperaturas son muy bajas o hay menos horas de sol? El tipo de delito o el trastorno mental es totalmente diferente. Estamos hablando de trastornos del estado del ánimo, todos pensamos en depresiones o trastornos depresivos mayores, y en ideas autolíticas, personas que se pueden llegar a quitar la vida. Y aquí varía totalmente el contexto, por eso a veces reflejar el otro lado del espejo es importante.
O sigui, Borja, perdona, seria la calor fa que hi hagi més violència cap a les demés, més irritabilitat, i per ventura a les zones nòrdiques amb manco sol i més fred hi ha més qüestions de, no sé, qüestions d'autolítica, no?
De la persona pròpia.
Exacte.
Justo, así es. Te planteas más, tú valoras más, piensas más sobre ti, tienes unas percepciones más erróneas sobre tu vida personal. Puedes entrar, el colega psiquiatra obviamente lo especificaría mucho mejor que yo, que es un trastorno del estado del ánimo, un trastorno depresivo mayor, y luego que te lleve ideas autolíticas, que sabemos que la disminución de horas de sol en los países nórdicos y estar en casa, pues aumenta la probabilidad.
I, Borja, basat en la teva experiència com a forense, sense donar noms, que sé que no se pot, però fent una mica de radiografia, quins són els tipus de delictes que cometen quan fa calor? No sé si l'assassinat és un d'ells, si els delictes que parlam són bregues, agressions, de què parlaríem, de quina tipologia?
Sí, los homicidios y asesinatos en Baleares se mantienen en línea aproximadamente en las memorias de la Fiscalía. De cada año sale que hay. Suele haber un homicidio al mes. Hablamos de un imprudente, es un atropello, también contaría como homicidio. Son más problemas derivados de peleas, lo que has dicho tú. Traumatismos.
Per tant, no t'han assassinat, podem estar tranquils. Mos variarem, però al manco no mos matarem. José, es va fer teràpia com a psiquiatre? Es va fer teràpia quan fa calor, en l'estiu? Bueno. La gent té tendència a abandonar una mica el seu benestar emocional quan arriben aquestes dates i dius, ja m'hi torno a veure a setembre.
Mira, ara que me demanes, vàrem fer un article en el Times d'aquella època, era un diari allà a Inglaterra, jo vaig viure molts anys allà, a on posava alerta a todo el mundo porque los terapeutas se van de vacaciones en agosto y nos dejan sin terapia. Una teràpia sempre és efectiva. I hem de tenir present que moltes vegades aquest estat d'irritabilitat que tenim com a conseqüència de la temperatura mos du a un mal molt complicat de tractar, que són la discussió, la pèrdua d'il·lusió en la persona en la que nosaltres estem, irritabilitat en els nens, els nens que van a escola, els professors, en els nens de l'escola, els exàmens... Tot això és un caldo de cultiu ideal moltes vegades perquè les famílies ho passin molt malament. Les persones majors que tenen molta més facilitat de deshidratar-se també ho passen molt malament. No poden sortir al carrer, tenen molta calor, hi ha molta més possibilitat de que tinguin trastorns confusionals. Entonces, el canvi, fer teràpia sempre és efectiu perquè t'ajuda a ser conscient dels canvis del teu estat d'ànim i de cara a tractar les persones que tens en el teu entorn és absolutament crític. Jo sempre dic que, que fer teràpia és una cosa que hauria de fer tothom, no només per posar-te.
I no fer vacances de teràpia, no? A vegades...
Les vacances de teràpia se poden estructurar dins la teràpia. O sigui, escolta, mira, has de tenir present que ara estirem 3 setmanes o 4 setmanes sense veure molt com ho gestiones. El que passa és que sí que és vera que idealment la teràpia, la vacança de teràpia no s'ha de fer en els moments puntuals. Jo te diré una cosa, per què és que la gent se divorcia més per setembre quan t'has passat un mes de vacances tota la família junta en tota la calor?
Perquè has tingut temps de ser conscient de la realitat que tens a casa.
O perquè potser la calor t'ha posat en un estat emocional diferent en el del dia a dia i treus una miqueta tot l'estrès que has anat acumulant o totes les frustracions o te'n dones compte de que no és aquesta la vida que vols viure i de repente arriba setembre i moltes vegades se planteja separar-se i després reflexiona i diu, bueno, potser no. Lo millor fue una cosa d'estiu, los amores de verano, per exemple. Però, bueno, aquesta és una altra història.
Per tant, José, sense voler pecar de frívol, una bona teràpia familiar per evitar separacions i problemes amb els nins, aquell que s'ho pugui permetre seria tenir un bon aire condicionat.
Jo és un dels meus tractaments és posar aire condicionat. O sigui, jo
com per baixar revolucions, no?
No, per baixar revolucions i per les persones majors. Jo dic, jo no puc posar bé en aquest senyor si aquest senyor no té que ser un aire condicionat, si el tenim expost a 35 graus de temperatura a casa. És que ara ja no... Això de separar mallorquina, que dins les cases mallorquines ja fa una frescor i no fa falta, ja això ja no és el que era.
Mira, tot d'un en parlarem d'aires condicionats. I en Borja Moreno, que fa també per, d'alguna manera, estar més fresquet o refrescar-se aquests dies de tanta calor?
Yo irme a la playa, obviamente, poner el aire. A mí no me gusta tanto lo de poner el aire, ¿eh? soy un poco enemigo del aire acondicionado, sobre todo por las noches. Yo me voy a la playa, me tomo una agüita con gas entre semana, la cervecita los fines de semana, y un bañador corto, pequeñito.
I de tot són maneres, no?, de combatre la calor, però dèiem que avui, Xisco, parlarem d'aires condicionats perquè també s'ha de tenir a punt, eh? No se pot parar a l'aire i respost. Hem de fer un manteniment, l'hem de posar a punt i avui també donarem alguns consells, algunes premisses a tots els que mos estan veient i escoltant perquè passin un bon estiu. Agraïm moltíssim en José Carbonell que avui mos hagi acompanyat aquí en els estudis.
Moltes gràcies,
doctor.
Com
I que
sempre.
Vagi molt bé, oi? Que tothom tingui en compte els consells que heu donat i també li agraïm a en Borja Moreno que un dia més també hagi contribuït a explicar-nos també aquestes qüestions referides en aquest cas a la violència o a l'agressivitat i a la calor. Gràcies, Borja, que vagi molt bé.
A vosaltres.
I nosaltres fem una petita aturada, una publicitat curteta, uns minuts de consells publicitaris i tot una tornant, perquè com vos dèiem, hem de parlar de com mantenir i tenir a punt el nostre aire condicionat i també hem de fer repassada a les revistes del cor. Ara tornem.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinem 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Amb Joana Marató.
Les 11 i 30 minuts, ja ho han comentat, hem de parlar aquests dies de calor, de molta calor, tot i que avui ha fet una miqueta manco de calor, el termòmetre ha baixat una micona, m'ho ha donat una petita treva, però jo vull saber, Xisco, si tu ja encenses l'aire condicionat a casa teva.
Ahir cap vespre, quan va arribar, no Robit estava amb la finestra oberta, perquè segons ell hi havia tiro, i li vaig dir, perdona, encens aire, que jo m'estic morint de calor.
No però hi havia tiro.
Però crec que no ho vaig fer, no ho vaig fer
quan
bé
toca.
Del tot, no.
És que, clar, jo t'anava a demanar, si ja has encès l'aire condicionat, supos que has fet la tasca que te tocava fer, que era fer nets els filtres, posar a punt ses teus... No, no ho has
no,
fet.
No vaig fer res.
Mare meva, idò, començar malament.
Va, hi parlant perill. Ara, però bé, ara prendré nota de tot allò que he de fer.
Sí, perquè la calor ja és aquí, òbviament tothom té ganes d'estar fresquet, i a moltes cases, i també a molts de negocis, tornen a encendre l'aire condicionat després de mesos sense utilitzar-lo. Però està preparat per afrontar l'estiu el nostre aparell?
El meu no, però, vos he de dir, estimats oients, estimats espectadors, que fer una bona revisió abans de posar-lo en marxa no només ajuda a refrescar millors espais, també pot evitar avaries, reduir-ne el consum elèctric i millorar la qualitat de l'aire que respiram. I per saber com han de revisar els nostres aires i quins errors convé evitar, saludem en Sebastià Manresa, que ell és membre de la Junta Directiva de Cinem i instal·lador professional. Sebastià, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia a tots, molt bé.
Clar, jo, de fet, t'he de demanar quin és el primer consell que me dones abans de posar l'aire en marxa, que jo vaig fer ahir, sense tocar res, per tant, molt malament.
Sí, a vegades s'han de pensar moltes vegades quan tenim un aire condicionat, pensar que fem amb un cotxe. Si més o menys té un cotxe o una moto, i sempre sabem que hem de tenir un manteniment d'aquest cotxe. Ja ho tenim molt clar. I d'on vol un aire condicionat és exactament el mateix, perquè un aire condicionat el que fa és que tot l'aire que tenim a dins l'estància fem passar aquest aire per dins un aire condicionat, per dins la màquina, per dins l'unitat interior, o sigui, l'esplit, aquells esplits tan senzills que veiem que som més habituals. I què passa? Tot aquest pols que no la veiem aquí, per exemple, aquí, puesto que no veiem pols, però n'hi ha aquest aire, s'allei passant per aquestes màquines, i aquest aire queda allà. I aquest, perdona, aquestes partícules, micropartícules, queden allà. I el que fan és que la màquina d'aire condicionat admet de consumir més energia...
No funcioni bé.
No funcioni bé, i estiguen respirant unes partícules que potser tocarien vaquedat i va ser fetes.
Mira, i de fet, mos has duit un exemple, perquè per mostra un botó i mos has duit. Si ho vols ensenyar i mostrar als nostres espectadors, i ho descrivim pels oients, això seria un filtre ben net,
això és un filtre
a punt... Així és. Que està ben net.
Així és. Això és un filtre ben net d'un aire condicionat instal·lat, no és que sigui d'un aire condicionat ja nou, sinó que l'he de muntar per dur l'equip per l'han fet net. I perquè veieu la diferència d'un aire condicionat que d'un client que el ja fa així en solditat perquè la porqueria que du...
Mira, al revés.
Sí.
Així crec que ho podrem apreciar un poc millor.
Així és.
Així.
Això és un aire condicionat que ha estat un estiu fora, poden ser en marxa. Però què passa? Que el client...
Un
no,
estiu no, l'hivern. No.
Així mateix, un hivern fora fet l'onet. Què passa? Que se, com veus, la porqueria que s'arriba a ficar aquí de dins és important.
Xiscota, com ve avui, abans d'encendre l'aire condicionat.
No, és que ara ja fris d'arribar a casa nostra per posar l'aspirador, perquè com l'haurien de fer anar a tenir el filtre?
No, això, més que un aspirador, el que és molt senzill, és obrir la tapadora de l'aire condicionat, clar, tots són...
Els que tenim dins la sala.
Els que tenim dins la sala, exacte. De la sala, el dormitori, aquí on tingueu la maquineta, són dos pastillos que té, l'obrim, té dues pitges aquí, treig, se defà i el treu per avall. Sí. Treu per avall, el fitxa dins el lavabo, dins la fregadera de la cuina, aigua i sabó i ben net. I no importa, li fiqueu...
No em porta, no importa aspirar, és a dir, aigua
no.
I sabó.
Clar, si ho vol, si vol aspirar, per allà vol dir se... Ja, no sé si ja feia molta estona tu i ja no el feia net.
Però mira, moment. No, ara ho confessaré. Mai l'he fet net el filtre de l'aire. Jo, però sí que l'hem fet net a que nostra.
Un
moment, podeu tornar... ara la descriurem per als oients de ràdio. Podeu tornar a enfocar la cara de la Joana Maroto. Però vull que facis la mateixa. Quan t'he dit, mai he fet net l'aire. Com era?
Home, és que m'he assustat. Però he pensat, no... en Xisco, estarà malalt?
Una cosa, però no visc tot sol.
D'acord.
Clar, hi ha més gent que nostra que se poden encarar aquestes tasques.
Però tampoc n'he fet mai neta, també el fan neta.
Com? Meva. Per favor, enfocau-me. Clar, na Maroto m'ha fet net el filtre. Clar, hi ha qualcú que te fan, però és cert que l'any passat varen fer la neteja pertinent, però sí. Ahir vaig tenir calor, no vaig anar a caure, que duia tot un any, bé, tot un any no, una sèrie de mesos sense encendre, i ara que he vist tota la merdussa que pot arribar a acumular un aire, avui arribar a casa nostra, el que farem, una mica d'aigua i sabó, aixugar-lo i ja està.
I la meva pregunta és, aixugar-lo bé? Perquè si després el poses i el col·loques una mica humit, no sé si també pot ser un problema.
Sí, moltes vegades sense pressa el posam un poquet humit i ja, tampoc passa res, però, clar, està ficant aigua dins un producte que està passant. I a vegades pots fer un poquet de mo i la seva deixa-lo aixugar. Però bé, molt senzill fer-lo net. De tota manera, si hi ha molta pols, no passa res, però dona-li un pot d'aspirador. Ja ho ha dit que també...
No, i si no, també li pot donar un pot de sequiador. Si tenim pressa, li donem una mica de sequiador i tan contents. Hi ha comprovacions senzilles, Sebastià, que vulguem fer des de casa nostra? Més enllà de... perquè això és filtre, però per saber que un aire funciona bé. No sé si la màquina de fora... S'esplit de...
Es unitat exterior, es compressor...
El motoret. Si en aquest també l'han d'aspirar... l'han de filtrar o de fora va per un altre vent?
De fora va per un altre vent perquè el que fa és recuperar la calor o el fred, dependent de la temporada, de fora, o sigui, de l'ambient que hi ha de fora. I aquest aire que hi ha de fora, evidentment, no vols entrar dins, és un circuit tancat. Què passa? El que passa en sotens sí que arriba a agafar una polsota i la màquina perd rendiment. Però això ja és necessari que hi ha un professional perquè ho faci una neteja de la condensadora, que és com un radiador d'un cotxe, perquè vos ho imagineu, amb molt de filtres, que és el que absorbeix el calor a la desprèn.
I cada quant d'anys han de cridar un professional perquè mos faci neta la unitat exterior? Que ara això ha sonat una altra cosa, però parlaven d'aires condicionats.
El reglament d'instal·lacions tèrmiques vol dir dos pits anuals, però hi ha vegades que també és un poc exagerat per una instal·lació domèstica com la nostra. Jo crec que un pit a l'any o dos pits a l'any basta. També depèn molt de la zona. Si està d'or una quemada d'un farvila i passen seguidament cotxes per allà i ja fan aquella pols, la màquina també perdrà un poc de rendiment.
Clar,
però el més important és tenir més res per la nostra salut i per... I perquè la màquina no perdi...
Clar, molta de gent se queixa, no?, de que l'aparell no refreda com abans, ja no funciona igual de bé, i és precisament perquè per ventura no han fet aquest manteniment tan necessari. També preocupa la factura elèctrica, no? I ara més que s'ha tornat a cibar del 21%, que tornaran-se factures de pinyol vermell. Quina temperatura és la més recomanable? Perquè no gastem de més i estiguem freds.
Sí, això també és un error molt comú, que veig a molta gent de clients, que tenen l'aire en la manta de distància, quan que tenen calor, a menys de 17 graus. A 17 graus la màquina mai arribarà a temperatura. Marxarà fa 24 hores i mai, quan no arribarà a temperatura, el consum serà molt més gros. Què vull dir amb això? Que la temperatura en l'estiu la poden tenir entre 23 i 25 graus i et cita una temperatura ideal que no tocant tenir calor. De tota manera, la màquina està ben calculada, no poden posar una màquina petita o una estància molt grossa.
I els aparells antics continuen sent eficients? O també convé renovar-los, posar models nous que són d'aquests de baixa... No? Que són... que gasten una mica manco, no?
Hombre, si cada família sap el pressupost que té, però, evidentment, una màquina de fa 15 anys consumeix molt més... té molt més consum energètic que una màquina d'avui en dia, que són màquines ja són inverter, són classe AAA, en fi, qualsevol, pràcticament tots els marques de mercat. El consum s'ha reduït en més d'un 50% el consum elèctric. Però bé, a veure, aquesta inversió a vegades depèn de l'economia que té cada família, ha de fer un pensament. A veure que també les màquines d'aire condicionat han baixat moltíssim de preu. No és el mateix una màquina de fa 10 anys i una màquina d'ara. Han baixat més d'un 50% en preu.
La revisió, Sebastià, cada any, aprox dues, una en funció d'on tinguis aire condicionat, sí. Però tu com a professional, cada quant recomanaries que renovàssim la instal·lació completa d'aire condicionat?
Anem, la revisió completa d'un aire condicionat d'una instal·lació domèstica, com he dit abans, perquè no és el mateix un local comercial...
Una casa petita, com la meva, o un palauet, com es de na Joana Maroto. que són cases utilitàries, és a dir, de gent que hi viu.
Sí.
Que haurien de canviar cada 5-6 anys els aires o podrien donar-los més vida?
No, els aires els pot donar els temps que te duri l'aire. Evidentment, quan... vos passa molt, que hi ha molt canvi de normativa en els gases florats, són els gases que duen les màquines dins el circuit. Què passa? Que per normatives europees, aquests gasos són d'efecte invernadero, poden fotre-se capa d'ozono i van canviar aquests aires. Clar, per tant, si una vegada...
Seria més un tema de normativa,
exacte,
que en un tema de vida útil o d'obsolescència de sa maquinària.
Així és.
Qualque pregunta més que li vulgui fer a en Sebastià, que te pugui donar consells perquè passis un bon estiu, ja que no has fet...
No, recordar-ho als nostres oients. Reviseu els aires, s'ha de llevar el que és el filtre, aigua i sabó, i no seguiu...
I no
vos precipiteu
un
pot de secador perquè quedin ben xuts. Cada any hi ha d'haver una revisió completa dels aires, tant el que s'ha explicat com el que seria la maquinària exterior, i ja mos ha dit el nostre expert, en Sebastià Manresa, que podem esperar tota la vida útil del nostre aire condicionat fent aquest manteniment, si no és que no canvia la normativa. Jo ara ja ho tinc clar. Ara m'hauria agradat topar-te ahir, Sebastià. Perquè jo avui vespre, per no passar que m'he jugat la vida, se'ns emportaria.
Bueno.
No. És necessari.
Tampoc a fer una cafa de...
Sí, no siguin modest, que li ha anat molt bé tots aquests consells, perquè a vegades no ho sabem ben bé i...
Revisar sobretot els filtres, que molt, que qualsevol persona ho pot revisar, i a més de respirar un aire més pur, la màquina consumirà menys energia.
Exacte, que estarem manco, estarem millor de salut, estarem més fresquets, la màquina funcionarà a les totes, així que no hi ha excusa per fer els filtrenets i fer una mica de revisió per veure que tot funciona i que està bé. Sebastià, moltíssimes gràcies, que passis bon estiu,
gràcies.
Que estiguis ben fresquet i sobretot que tinguis feina. Esperem, però, que la gent faci els deures, també, ara que m'haurà escoltat i m'haurà vist.
Això esperem.
Moltíssimes
gràcies.
I, Xisco, no anem a publicitat encara, me fa molta il·lusió ara que saludem en aquests alumnes que tenim aquí darrere la peixera, perquè saps de on venen?
De on venen.
Te farà molta il·lusió, tu, només que jo. Venen de la teva escola.
D'Arcàngel Sant Rafel.
Venen d'Arcàngel Sant Rafel. Així que jo, se me deuen en Xisco,
nins,
perquè en Xisco va
jo
a la
vaig ser alumne
escola.
D'aquesta escola. Si estudiau, anava a dir, pensava on podeu arribar. Estudiau, no fasseu com jo.
Són alumnes de tercer i quart de primari d'aquesta escola, de l'escola d'en Xisco, Arcàngel Sant Rafel de Palma. I dir-vos que avui és la darrera visita escolar que feim, però si l'any que ve pares, mares i fins i tot professors tenen ganes de fer les visites escolars aquí, el nostre Nacho Beato fa unes visites de pinyol vermell. Així que també se poden apuntar a fer aquestes visites, Xisco.
I des d'aquí una abraçada a tots els mestres d'Arcàngel Sant Rafel. Una escola petita, però gran de cor. Ja està.
Ara no sabem... S'ha emocionat.
Clar, pensa que això és ràdio tele, estimada. La gent de ràdio no
pot veure
pot
que t'havies...
Pot percebre la cara d'emoció, però no et sentiment, per tant.
Bé, t'ha fet il·lusió.
Moltíssima. Ara vaig a saludar aquests nins, és que ara estic al·lucinat.
Moltes gràcies a ells per aquesta visita. Esperen que tornin ben aviat, quan siguin més grans, no? I també puguem veure com han crescut. Ara sí, fem una petita aturada i tot d'una les revistes del cor. Coca titular, que molt puguin avançar d'aquestes revistes d'avui.
Home, Charlie de Mónaco ha visitat Espanya i ha parlat molt de lo que és la feina d'una princesa. Ho diu perquè també ho fa ganes, les princeses, en parlarem ara d'aquí un moment.
Xerren d'en Rafael Nadal, les revistes, que avui fa anys?
També en parlen d'en Rafael Nadal.
I també d'en Rafael Nadal. Tot d'una tornem.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualsevol manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Les 11 i 45 minuts, recta final ja del programa d'avui dimecres, dia 3 de juny, i un dimecres més. Ha arribat el moment de passar revista a les portades del COP. Sarà perquè ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perquè ti amo.
Idò, amb aquesta cançó mítica de Ricky Poveri, començarem aquest repàs a les portades d'aquesta setmana. Encetarem aquest repàs de la revista Hola, que té la princesa Charlene de Mónaco, que en català la O és oberta i es complica
difícil de pronunciar. És difícil, a
dir-ho. Mónaco. Mónaco. En portada, perquè dia 1 i dia 2, dia 1 i dia 2 de juny, ha fet visita oficial a l'estat espanyol, va venir per primera vegada perquè es complia els 150 anys de la representació diplomàtica del Principat de Mònaco a Espanya, així com la desena, el desaniversari de la creació de la seu espanyola, de la fundació del príncep Albert II i la corona espanyola i la corona de Mònaco es varen donar la mà fent aquesta aliança per celebrar totes aquestes dates. I Hola, com que té bo, ha aprofitat per entrevistar a Charlene, que és la princesa, la dona d'Albert de Mónaco, i ha aprofitat per parlar amb ella. Li ha dit que és conscient, i ella ha dit, és conscient del compromís de sa majestat, la reina Letícia, en la lectura, l'educació i la cultura, així com ser del seu interès per la sostenibilitat i la protecció del nostre entorn mediterrani. I li han fet preguntes de com viuen el Principat, com s'ho passa, com és el seu dia a dia, etc. I na Charlene ha dit, sempre m'assegur de tenir temps per tenir cura d'en Jacques i na Gabriela, que són els seus dos fills, que també t'ho dic, ni que fes un o de dos vermells, són fills teus. Se suposa que és que n'has de tenir cura. Si no, clar, haurien dit intervenir serveis socials del Principat de Mónaco. Busqueu ben a Charlene, recordem, ets nedadora olímpica, que per amor se'n va anar en el Principat i que no va tenir un inici molt bo de relació amb Albert de Mònaco, perquè recordem que dies abans de ses noces ella
per
va voler,
no
va, casa. Va voler partir.
Per part no se casa. No, jo crec que està poc connectada amb el poble, no? Així com hi ha...
I mira que és un poble petit.
És un poble petit.
Perquè
però
és
no
que
tenen...
són tres carrers.
No, estan com molt allunyats, no? Són una monarquia...
No, ells, com que tenen el palau just allà al mig, sí que en aquest cas Carolina i Estefania són ses que s'encarreguen una mica de fer més com a de relacions públiques i ses que se veu més passejant per Mònaco,
però
en Charlene no se mescla gaire, per lo que he pogut llegir i per lo que diuen ses cròniques. Tot i que també jo entenc que si tu has estat una lota que has fet de nedadora tota sa vida, després entrar dins tot lo que seria sa pompa d'un principat com eres de Mònaco, que fins fa no res el consideraven un principat de segona, recordem-ho, doncs no sé fins a quin punt adaptar-se és fàcil. Però bé, tot sigui per aquesta visita i per aquesta portada que ha tornat a aconseguir la revista Hola.
I seguim amb una portada més. La revista 10 Minutos ha aconseguit en exclusiva les fotos de les vacances a Eivissa, que ni més ni manco que del futbolista Mbappé i la seva parella actual, Esther Espósito.
Abans de partir a jugar al Mundial als Estats Units, Kylian Mbappé va gaudir, posen, disfrutó de 72 hores junto a su amor. Nunca se les había visto así de acaramelados. A mi sa paraula acaramelado en castellà m'afascina, perquè és com si ara, per exemple, la Marató i jo mos fonguessin, com si fóssim un caramel·lat. Una mica com Mbappé en Esther Espósito, veïns a portades a la revista 10 Minutos, veïns dues instantànies, una amb moto d'aigua, perquè varen fer moto d'aigua i també varen fer una cosa que se diu e-foil, que ho he hagut de cercar, i és una taula de surf elèctrica, per tant, varen fer moto i surf, i també varen anar a fer voltes per Eivissa i per Formentera, perquè també varen anar a fer snorkel, varen anar a bussejar, varen anar a mirar una mica el fons marí. M'hagués encantat que anessin a sa beauty, que tenim el Toro, a Menorca. Tu t'imagines que un dematí, quan connectam en sa càmera submarina d'aquest programa, mos comparin amb Mbappé, on Esther Espósito nedant, jo què sé.
Seria una fantasia.
Amb un llambaner, cercant cloïsses.
Aquesta relació, tu te la creus? Perquè avui de matí a la redacció hi havia com gent que no estava molt... no s'ho creuen massa.
Sí, a veure, jo crec que també hi ha gent que està un poc ressentida perquè sempre havien idealitzat la parella d'Esther Espósito i Miguel Cervantes, o algo així de llinatge d'elite, i va ser com la primera parella que se va fer pública, i hi havia molt de fanàtic d'aquesta sèrie, i a partir d'aquí veure Néstor Espósito amb un altre home que no és aquest, ja no els hi cau del tot bé.
Néstor Espósito, que just després d'aquest viatge a Eivissa i Formentera, va anar en el concert d'en Bad Bunny a Madrid i va ser la protagonista de la famosa casita del primer concert de Bad Bunny, i la varen veure ballant a les totes.
A les totes.
Que si una cosa li agrada a Néstor Espósito és ballar.
I ja. Que, perdona, que també jo he vist un vídeo que defensa la seva participació a la casita, sí. Perquè hi ha molta de gent que ha fet aquesta crítica, no?, que hi en parlava.
Ens relata Joana Maria Maro Tomunà ahir en
sí,
aquest programa.
Sí, no, Joana Maria Maro Tomunà ahir en aquest programa deia que apareixia el jacuzzi d'en Jesús Gil i no se'n retracta. No, no se'n retracta, no, Joana Maroto.
M'ho pareix fantàstic.
Ja, xerrant amb tercera persona és un poquet, eh?
Ets no? Un poc aidanizada,
Aidan,
de vegades.
Ui, per favor, no. Bé, ella ha fet aquesta defensa, no? I deia que hi havia com una mica de misogínia.
Jo crec que hi ha coses que tenen poca defensa. Ho dic perquè Bad Bunny havia estat un mite per segon quin feminisme, per segon quin videoclips que havia fet, segon quines declaracions, i també per la seva actitud davant sa vida, i m'ha sap greu, però en Bad Bunny aquesta gira li ha fet de ses mans, no passa res, ha posat per davant el capital que no pas el missatge que ell volia transmetre i no passa res, ho ha cobrat una morterada i ell li deu ser completament igual tot allò que nosaltres comentem. Però s'ha de comentar que va encercant joves, guapes, rosses, altes, primes, per sortir en aquella caseta perquè ell pugui engronsar una mica el cul mentre ella et se li atraquen, a lo millor no ets imatge d'empoderament o d'alliberament femení que sa gent esperava. Pot ser i només pot ser.
A la casita, Maria Antònia?
Jo vos he de dir que no m'ha fet cap FOMO, com se diu ara, fear of missing out, por a perdre-me alguna cosa, aquest concert. Ni casita ni no casita. No som aquesta persona jove que li encanta en Bad Bunny, la veritat, no.
Clar, perquè tu ja tens la teva casita a Santanyí.
I no m'hi mot d'allà.
On ets feliçíssima i no necessites respús. Les coses com són.
Vinga,
però tenim més portades.
Tenim més, sí, portades.
La revista Setmana ha dedicat la portada a les noces de Rocío Cruzet, la filla dels periodistes Carlos Herrera i Mariló Montero.
S'ha casat a Nova York amb en Charlie Shine. Va ser el passat 30 de maig. Es van casar a l'església jesuïta de Sant Ignacio de Loyola, a Nova York, que és la ciutat d'ell, i tota la família s'hi va traslladar i van anar son pare, sa mare i el seu germà, que fa la darrera part del programa de Herrera en la Cope. Unes noces amb molt de glamour, tothom anava com a molt elegant. De fet, son pare, en Carlos Herrera, hi va anar a Neve Bajea, que és la seva nova parella, i van anar fins i tot les dues filles d'aquesta dona, la qual cosa implica que tota la família Herrera Montero s'ha com a sabut reciclar i han trobat un moment de comunió per poder anar a celebrar aquesta festa
per
de sa
favor, filla. Jo necessito saber per què ploren a Jules Janeiro, perquè l'havíem emportat també d'aquesta revista.
Les Làgrimes de Jules és perquè s'ha apuntat a un d'aquests concurs de reptes de Tres Media,
sí?
I crec
tenia
que
no
ho està passant bé.
Ah, d'acord. És que clar,
no són llàgrimes de dolor, de... perquè recorden que fa dues setmanes que a Ola li està fent una propagandassa i té una gran defensora, na Maria José Campanario, sa mare. Ho dic perquè un company periodista, en David Andújar, va fer una crítica en a Jules Janeiro en el reportatge d'Ola, i sa mare, tot d'una com una lleona, va començar a discutir en directe amb ell.
Ara m'has de permetre que faci sa broma o que recordi el moment d'anar a Beren Esteban, jo por mi hija mato,
i dona na Mari Campa, que li deien en el seu moment, també mata per qui sigui.
Ràpidament, tancam amb què?
Idò, tancam amb Mercedes Milà, portada de sa revista Lectures, perquè estén el programa, que me meto en un jardín, i l'altre dia va fer una entrevista a Televisió Espanyola i va confessar que, gràcies a Gran Hermano, va arribar a cobrar 60.000 euros per gala. I deu ser cert, perquè nosaltres la vàrem entrevistar en Neus Alvis, un programa que se deia En Companyia, i vàrem anar a Esport d'Amor, i mos va mostrar lo que eren les seves possessions. I té una tirallonga de cases, que són un parell d'edificis, i mos va dir, mira, això és Gran Hermano 4, Gran Hermano 5, Gran Hermano 6.
Mira.
I van assenyalant, i
deu
tenir... Jo al manco vaig comptar 20 pisos.
Per tant,
Gran Hermano li va retre. Mira, ara estan compartint en sos telespectadors imatges d'aquesta entrevista fantàstica que li va fer a Neus Alvis en aquesta en companyia. Recomanen als oients de ràdio que vagin en el servei a la carta d'Ivetres Televisió a recuperar aquesta entrevista si voleu sobre coses de la Mercedes Milà.
No, i que vagin ses cases.
Això no ho va mostrar, mos ho va contar quan ja no gravàvem. No, va dir, això era el meu empòrio, veniu aquí. No, mos ho va contar a micro tancat.
Res, Xisco, moltes gràcies per acarrepar les revistes del cor. Fins demà.
Sempre.
I també gràcies a la Maria Antònia, també molt pendent de l'actualitat i de les xarxes socials. Ara és el moment, però, de fer una repassada al que duen els nostres companys d'esports per al programa que tot just començarà a partir de la una. Toni Fuster, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Saps que en Rafael Nadal fa anys, avui?
Sí, 40.
40 anys.
Bé, avui crec que encara no. M'apareix que la farà dia 13, si no vaig malament.
No, avui ens fa.
Avui
fa anys.
Avui coincideix, ja, mira. Avui fa anys.
Però en Xavier va fer una festassa, dia 13, però ens fa avui.
Ai, doncs, mira, molt d'anys, en Rafael, 40 anys, no? Ja,
sí,
ja n'hi ha.
40.
Molt bé. Idò, mira, avui tindran a Catacoll, la portera nascuda a Pòrtol, que vol acabar de rodonir una temporada perfecta de 10, com se sol dir així, no? En la selecció espanyola, ja ho ha aconseguit amb el Barça, idò, ara s'ha de classificar en vista del Mundial de l'any que ve a Brasil. Divendres juga amb Espanya contra Anglaterra, l'estadi de Somoja. Avui serà protagonista al programa Esport 3 d'Ivetres Ràdio. Tendrem, per tant, Catacoll. També, per altra banda, hem de recordar, pel que fa a l'actualitat del Real Mallorca, que Pablo Maffeo, Maffeo, que té contracte fins l'any que ve, fins del 2027, i do, en principi, podria tenir les hores comptades al Real Mallorca.
Uep.
Té ofertes, té ofertes d'equips com, per exemple, del València, un d'ells, no? Sembla que podria estar interessat, però a darrera hora, segons mitjans grecs, l'Olympiacos estaria també en contacte amb el seu representant per la possibilitat
que partirà?
Pugui ser jugador. Bueno, el Mallorca jo crec que li podria interessar.
Sí, eh?
Tampoc no ha fet una gran temporada, Pablo Maffeo.
Bé, no, Antoni Fuster li agradarà que se'n vagi.
Però
no?
Pablo Maffeo se'n va deixar dos més, així mateix, perquè el Mallorca, perquè si se'n va l'any que ve, queda lliure. Per tant, no, el Mallorca no en veurà ni un. Podria ser ara el moment de vendre Pablo Maffeo. I esperant a veure què passa amb Edan Muricci.
Amb
el pirata, amb el capità, amb el màxim golejador del Real Mallorca.
I d'hora, gràcies, Toni, vos escoltam a la una amb aquesta entrevista en Catacoll.
Moltes gràcies.
També fem una repassada avançar dels continguts que tenen previstos ja els nostres companys de les edicions del dia. Saludam en primer lloc a na Clara i mami a Menorca. Bon dia, companya, què tal, com estàs?
Molt bon dia. Idò, mira, aquí el dia a Menorca anem corregent avui perquè és el Dia Mundial dels Corredors i avui farem un poc d'història de l'atletisme femení. Això per començar el programa. Després entrevistarem a Vanessa Gomila, directora del projecte Home a Menorca, perquè acaben justament d'inaugurar les noves instal·lacions que, per tant, significarà un augment de serveis i també de persones que necessiten de l'atenció del projecte Home. Passarem també amb una de les artistes més reconegudes en l'àmbit de la música per infants, na Damaris Gelabert, és a Menorca, perquè aquest dissabte farà un concert molt especial amb sa banda de música de Ferreries i els cantaires del cor infantil de l'Escola de Música del Municipi. És dimecres, per tant, descobrirem la història d'un comerç emblemàtic, avui la història de sa Fusteria Roig de Sant Lluís.
Moltes gràcies, Clara. També connectar amb la nostra companya des d'Eivissa. Laura Tur, bon dia que teniu per avui.
Molt bon dia, Joana. Molt bon dia, companys. I de mirar, nosaltres avui començarem el programa parlant amb Antonio Valibrea, que és el director de l'Ibi Ibiza Pride, aquesta celebració de la diversitat que comença aquest dissabte a Sant Antoni, s'allargarà durant una setmana, parlarem de tots els detalls amb ell i després posarem la ràdio en blanc i negre per parlar d'història. Ens acompanyarà aquí a l'estudi la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, na Fanny Tur, per descobrir un nou episodi del nostre passat i com sempre fem els dimecres, Joana, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de Nani Nieves García Gálvez, que avui ha anat fins al lloc on s'estan celebrant aquests dies les proves de la Pau.
Molt bé, moltes gràcies, Laura, i també els continguts del Dia Mallorca amb en Jaume Noguera. Bon dia.
Mira, començarem a l'Aró, parlarem amb les noves donades del castell, que són tres dones, se diuen les tres de refugi. Continuarem parlant de plagues, de paparres, perquè sembla que n'hi ha molts de tipus diferents. També parlarem d'autisme digital amb infants i en Maria Antònia Esquina ens parlaran del Mallorca Starter Pack, que és el que hem de tenir quan comences a ser.
Ho deixem aquí. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. El mes de maig ha deixat més d'un centenar de morts associades a la calor a tot l'estat. La major part dones